Hola, bon dia. Primer de tot, gràcies per convidar-me, gràcies al doctor Nadal, al doctor Bosch i a tota la gent que ha participat en aquest seminari i també que l'organitza. Jo volia parlar una mica d'autentificació i catàleg raonat, enllaçant una mica amb la frase de Picasso que ha dit Joan Bosch abans. Hi ha una declaració de Dalí molt divertida que diu si Velázquez pinta una fotografia és un Velázquez, si Dalí pinta una fotografia és un Dalí, si un tonto pinta una fotografia és una tonteria. La comissió d'acreditació i catalogació de la Fundació es crea l'any 94 i comença a ser efectiva l'any 95. De vegades és una tasca fàcil. Volia posar exemples d'obres que sembla que ens venen com a delís, que jo crec que cap de nosaltres... Com és? Que cap de nosaltres tindria cap dubte que no són delís, no? Obres absolutament fora de lloc i de mida, perdoneu, eh? I llavors la comissió d'acreditació està integrada per 6 persones, avui hi ha 2 més aquí, Irene Civil i Carme Ruiz, i certifiquem obra original i única de Salvador Dalí, tant sigui oli com dibuix. Fins ara hem vist físicament més de 1.000 obres i d'aquestes 1.000 obres hem considerat autèntiques 300, aproximadament un 30%. Sí. I... Llavors, el 2011 vam establir un nou protocol, molt més acurat. Llavors vam decidir cobrar només una quota fixa per autentificar. No es fa valoració ni es cobra un tant per cent sobre el valor, la qual cosa dona molt més prestigi a la comissió. Aquesta comissió es reuneix més o menys cada 3 mesos, es reuneixen les 6 persones per debatre, si bé hi ha hagut alguna reunió extraordinària a instàncies judicials o policials o en algun cas concret també que alguna casa de subhastes ens ho ha demanat. Llavors, l'autentificació és una feina apassionant, tothom ho sap aquí, si bé no sempre és exacta, a vegades és molt difícil, i més en el cas de Salvador Dalí, que sempre diem que és un artista innovador i en aquest sentit ha obligat a la Fundació a prendre decisions una mica innovadores, com ara publicar el catàleg raonat online. És online, d'accés universal i gratuït, de manera que tothom el pot consultar. Hem inclòs a la pàgina web de la Fundació informació sobre alguns dibuixos que té la pròpia Fundació i, per tant, com dibuixos únics, no els pot tenir ningú més perquè hi ha hagut falsos, després us ho comentaré. O també ara estem estudiant com definirem exactament la relació de Dalí amb el taller que ha tingut, definir-la ben bé, i també comencem ara els catàlegs raonats d'obra gràfica i escultura, catàlegs molt complexos, als quals també m'hi referiré. L'equip consta d'historiadors de l'art, conservadors, restauradors i també una jurista. Per què? Per fer aquesta tasca s'ha de comptar amb laboratoris, amb juristes, sobretot analitzar l'obra in situ, veure-la físicament, perquè hi ha cases de subhastes que moltes vegades treballen a través de transparències per obtenir un certificat, no es veu ni l'obra, saber al màxim sobre la procedència i la història de l'obra. A vegades els propietaris no la saben o de vegades el que és un contrasentit, que t'amaguen informació i no necessàriament l'obra no és de Dalí. Llavors també la Fundació compta amb el coneixement col·lectiu que tenim sobre Dalí, tant a nivell científic com a nivell de mirada. Sempre s'ha parlat de la mirada de l'expert. I també la immensa bibliografia que tenim, llibres, catàlegs d'exposicions, fotos, correspondència, manuscrit, premsa d'èpoques, arxius, museus, col·leccions privades. A més, tenim la sort de tenir la col·lecció de Dalí més important del món i les altres dos, en nombre, són la col·lecció del Museu Dalí de Sant Petersburg, Florida, i del Reina Sofia de Madrid, amb els quals tenim una col·laboració màxima i boníssima. Per tant, ens podem anar intercanviant informació. També abans us heu referit a tot el que és filmografia, que també és un element que s'ha d'incorporar. I després, a més, no, hi ha altres museus, com el Museu Boijmans de Rotterdam, que també té delis molt importants, el MoMA de Nova York, el Pompidou de París... Vull dir que hi ha tots aquests treballs en xarxa. I després destacar també que la Fundació, quan a dibuixos i el que anomenem material de taller, en té més de 3.000, vull dir que també ens ajuden molt amb aquesta tasca d'elaboració. També hem de dir que a vegades les cases de subhastes, sobretot Sotheby's i Christie's, en el cas de Dalí, ens han ajudat, i també col·laborem amb laboratoris científics, amb el del Reina Sofia de Madrid o amb la Facultat de Belles Arts del Museu de Barcelona. Aquí tenim a la pàgina web la pàgina d'entrada del nostre catàleg raonat, i aquí un catàleg raonat que ens permet fer cerques avançades o per col·leccions o cronològic o el que vulguem, amb una paraula clau ja accedim al nostre catàleg raonat, que el vam presentar l'any 2004, que va ser el centenari de l'any Dalí. El vam presentar com una de les tasques més importants que havia fet la Fundació, i aquella vegada vam presentar el primer tram. Hem anat presentant el catàleg per trams, i l'any que ve espero que puguem presentar ja l'últim tram. Per tant, en principi, la pintura de Dalí estaria catalogada. Tot i que insisteixo com el tema de work in progress, perquè sempre hi ha alguna informació que te pot fer canviar una data, un títol, espero que no una atribució. El primer tram va del 1910 al 1930, i per exemple aquesta obra, que és de cap al 1918, és una imatge de Cadaqués, que la Saconca, Cadaqués, aquesta ens va arribar al CAC, la vam expertitzar, la vam considerar un Dalí autèntic i immediatament la vam incorporar al nostre catàleg raonat, que és un oli sobre tela de sac, que era bastant comú aquests anys concrets de Dalí, sobre fusta. Aquí tenim la fitxa que podem consultar al nostre catàleg raonat. Un altre, que justament sortia a subhasta ara, és el retrat de l'àvia Cousin, també de cap a l'any 19. És una obra també molt característica d'aquest moment de Dalí, impressionista, que l'hem certificada. I igual que hem certificat aquesta natura morta de cap al 1920, o igual que hem certificat l'Horta del Llaner de cap al 21, que també totes estan immediatament incloses al nostre catàleg raonat. Tres anys després, al gener del 2007, vam publicar el segon tram del catàleg raonat, del 31 al 39, que inclou 211 pintures. I aquí sí que a través de la bibliografia vam aconseguir situar dues obres. Una que tenia un títol que no era el títol que li correspondria, i una altra que no la teníem ben identificada. Aquesta és a la que em refereixo, l'exposició surrealista que es va celebrar a Santa Cruz de Tenerife, i tenim aquesta imatge amb un Dalí al fons, que ara acostarem, que constava com la libre, el reflejo craniano, però, o sigui, en aquest catàleg es parlava de dues obres de Dalí, El reflejo craniano i l'altre títol era La libre inclinación del deseo. Gràcies a la bibliografia i a hemeroteques de les Illes Canàries vam saber que aquest era El reflejo craniano, que estava titulat fins llavors com El buròcrata mediano del 1930. Nosaltres vam passar El buròcrata mitjà com a segon títol i El reflex cranià com a primer. Com va ser? Per exemple, us poso un exemple. Hi havia una descripció en el diari La Tarde del 17 de maig que ens deia: esta exposición de arte surrealista que se ha inaugurado en los salones del Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, debido al esfuerzo de la Gaceta de Arte, agrupa 76 obras y parla de una de Dalí. También El reflejo craniano de Dalí, de una ejecución admirable. Segueix y diu: una figura en primer término, petrificada ya como la tarde, como el mar, como los caracoles perdidos por el tiempo en el cráneo, en el fondo de un viejo baúl o en el polvo de las repisas de las casas colgadas sobre el mar. Aquesta i altra bibliografia ens van ajudar a situar-la. La segona obra, aquí veiem una fotografia de grup, que hi ha Breton també. La segona obra és aquesta, que ens havia arribat una imatge de la Universitat de Yale dient que si ens podíem ajudar a identificar aquest Dalí, situar-lo com un Dalí, i llavors vam veure també a través de la bibliografia que era l'altre Dalí que era present a aquesta exposició i que es titula La lliure inclinació del desig. Un altre exemple és aquesta obra, que és l'Enigma de Guillem Tell, que l'havíem situada sempre l'any 34, però vam veure que el diari La Publicitat d'un any abans, de l'any 33, hi havia un article de Cassanyes, Magí Albert Cassanyes, de l'octubre del 33, on parlava d'aquesta obra. Per tant, la data estava equivocada. Ell diu: en la seva darrera visita a Llampec feta a Barcelona, Salvador Dalí em mostrà una de les seves darreres produccions, una minúscula pintura que pel seu tamany, encara que fos un oli, mereixia plenament el qualificatiu de miniatura. I albirava una platja immensa a la banda dreta de la qual estava ocupada per dos homes ajaguts i una dida que pel seu prosaïsme angoniós ens feren recordar, sense voler-ho, alguns motius per l'estil pintats per Balotón, mentre que al mig un infant amb un cèrcol a la mà segueix una mica. Ara bé, a la part esquerra, a diferència de l'altra, era completament buida, totalment solitària, estenent-se fins a l'infinit amb un sentiment totalment agut de la nostàlgia especial que ens feu abocar tot seguit el nom de Modest Urgell. Per tant, vam poder canviar la data d'aquesta obra. Ja al maig del 2011 presentem el següent tram de pintura de Dalí, que inclou dels anys 40 al 51, amb 136 olis més. És una etapa més complexa per nosaltres perquè és l'etapa americana. Algunes de les obres pertanyen a particulars, per tant no sabem la localització o bé no les hem pogudes estudiar del tot. Llavors, en aquesta etapa hi ha un seguit d'obres interessants, com ara aquesta. Aquest productor teatral li va encarregar a Dalí que fes 7 obres, cada una referida a les 7 arts animades. Dalí crea les 7 obres que es presenten a Nova York i aquestes obres es van cremar durant un incendi. Per tant, l'única representació que en tenim són fotos d'època que les té les New York Public Library. Després Dalí, el mateix Billy Rose, li va encarregar si podia fer reproduccions. Dalí va fer 7 pintures més, ja l'any 56, que estan disperses en col·leccions privades de tot el món i naturalment que no són iguals que aquestes, i va introduir canvis. Un altre exemple d'obra. Nosaltres teníem coneixement d'aquesta obra de Dalí, que es titula Nous accessoris, que és de l'any 43, també d'aquesta etapa americana més vinculada amb la cultura de masses, i aquesta apareix com un anunci a la revista Vogue de l'any 43, i no en sabem res fins que apareix en una subhasta Christie's a Londres l'any 2014 i ens va permetre fer una fitxa molt més acurada. O el que és molt interessant, també pel que nosaltres anomenem material de taller o fons del centre d'estudis, el retrat d'aquesta persona, que encara és viva, és una sèrie de retrats que Dalí va fer a personatges de la societat americana. I llavors, com vam arribar al coneixement d'aquesta obra? Al centre d'estudis teníem fotografies que havia conservat el propi Dalí. Aquesta és divertida perquè hi ha aquesta cara retallada i Gala, de vegades, si no s'agradava, retallava la cara. Vull dir que hi ha forces fotos al centre d'estudis en què Gala ha desaparegut voluntàriament. Tenim totes aquestes fotos d'aquesta persona que l'ha retratada i, a més, teníem aquests esbossos que nosaltres havíem titulat Esbossos per a retrat perquè no en sabíem més. I d'aquí, del material de taller, vam poder arribar a aquesta informació i localitzar aquest oli. I un altre oli divertit és aquest, que hem intitulat Impressió de Bouguereau. Aquest oli va sortir a subhasta, però abans que sortís a subhasta nosaltres ja en teníem coneixement per algunes fotos, també per aquest fullet on veiem l'obra de Bouguereau i l'obra de Dalí, perquè va ser divertit perquè l'obra, aquest Bouguereau, es podia contemplar en un hotel de Nova York i Dalí va pintar aquesta impressió de Bouguereau i a canvi va obtenir aquest quadre de Bouguereau que es pot veure al Teatre Museu Dalí de Figueres, concretament abans d'entrar a la Sala Maigüés. És l'obra de Bouguereau. N'hi ha dues versions, una que està al Clark Institute i l'altra que la tenia Dalí i que va passar al Teatre Museu Dalí. Estem treballant ara a l'últim tram del catàleg raonat, que és de l'any 65 al 83, que, com he dit, esperem presentar-lo l'any vinent. En aquesta etapa és lenta, però una mica més fàcil per nosaltres, perquè gran part dels olis estan o el Reina Sofia de Madrid o els té la pròpia fundació, però és interessant també estudiar aquesta etapa perquè veiem, sobretot els últims anys, del 80 al 83, aquesta al·lusió que fa als grans mestres, sobretot a dos, a Velázquez i Miquel Àngel. I aquí podem veure com feia servir Dalí làmines de catàlegs o el que anomenem material de taller per crear les seves pròpies obres. I a partir d'aquí, d'anar treballant amb el catàleg raonat, vam decidir a les sales noves del museu, perquè el Museu de Figueres tindria dues parts, la dissenyada per Dalí, concebuda per ell, per tant intocable, però sí que hi ha una part nova, molt més escèptica, que ja no és el teatre, on la Fundació pot variar la presentació de la col·lecció. Llavors hi ha una exposició ara que és Què hi ha de nou Velázquez. M'agradaria també parlar, ara ja saltant una mica de la presentació del catàleg raonat, la tasca dels tècnics informàtics, com creen les bases de dades, com fan que tot aquest material sigui accessible per a tothom. Llavors, us volia informar també que la Fundació, a la seva pàgina web, ja ha penjat uns criteris artístics en matèria d'escultura i obra tridimensional. És un apartat nou amb el qual hi estem treballant i Dalí, en aquest sentit, també és un artista que s'avança una mica al seu temps. i hem, a través de la pàgina web podem consultar les propostes de classificació d'escultura de Dalí, perquè parlem d'obra original única, edició original única, però també ja parlem de reproducció o el que seria clarament merchandising, no? És un tema fascinant i molt difícil perquè no s'ha estudiat gaire. Vam haver de recórrer a molta normativa, alguna normativa americana, també francesa, n'hi ha espanyola, però molt menys, i sobretot, per exemple, les duanes americanes que havien fixat criteris bastant clars. El que es considerava obra única, 8 més 4, més 4 obres d'artista, i llavors m'agradaria fer especial incidència en el que considerem la reproducció d'obra de Salvador Dalí, que ho especifiquem molt bé, no? Dalí dona, signa contractes de drets de reproducció, però en determinades ocasions no és massa explícit a l'hora d'establir els paràmetres que han de regir l'edició. I no concreta detalls importantíssims com seria el nombre exacte d'exemplars, el tipus de material o fins i tot les mesures concretes. Per aquest motiu, nosaltres com a Fundació diguem una cosa són les edicions derivades d'aquests contractes que Dalí va poder supervisar en vida i que, per tant, va considerar bona, i un altre tema molt diferent són les escultures, les obres, les peces, que es puguin continuar editant de manera pòstuma, quan l'artista ja no hi és present per validar-les. Llavors, la part que no pot validar el seu hereu, en aquest cas la Fundació, hem de parlar clarament de merchandising i d'obres sense cap valor artístic. Jo crec que aquesta és una tasca fonamental que estem fent ara, ja dic molt complexa perquè no hi ha gaires antecedents ni tampoc gaire normativa on agafar-se. M'agradaria també tornar a parlar d'aquesta interactuació entre la comissió d'acreditació i la feina del catàleg raonat, que com es retroalimenten. També moltes vegades nosaltres hem comentat que l'obra falsa també ens ajuda a aprendre sobre l'obra bona i sobre com treballa Dalí. Llavors, hi ha hagut casos que hem vist pautes continuades i que hem pres alguna mesura. Per exemple, la Fundació Dalí, a l'època americana aquesta que dèiem, dels anys 40, va viure als Estats Units del 40 al 48, va fer també d'il·lustrador de grans mestres de la literatura, com per exemple Shakespeare, Benvenuto Cellini o Cervantes. Llavors la Fundació és posseïdora d'aquests dibuixos, alguna tinta, altres aquarel·lats, i vam veure que en el CAC ens començaven a arribar dibuixos que eren clarament falsos derivats d'aquests. Llavors, a la pàgina web també vam penjar una sèrie d'informacions parlant d'aquestes obres, que la Fundació era propietària de gairebé totes, per tant, que no era possible que n'hi hagués de semblants. I llavors, aquí és, abans era que m'he quedat amb Velázquez, perdoneu. Llavors aquí, ara estem estudiant tota la comissió d'autentificació perquè ens arriben una sèrie de dibuixos, nosaltres diríem que són de la mateixa mà, que van agrupant una sèrie de motius delineants que són clarament falsos, aquí amb aquests cavalls i ara estem estudiant com escollir-ne una sèrie, penjar-ho també a la pàgina web de la nostra fundació i avisar una mica que tota aquesta línia no es poden considerar Dalís, perquè hem vist que a part de particulars, una sèrie de galeries també pensen erròniament que són Dalís, i llavors volem ajudar que la galeria ja pugui accedir a aquesta imatge i que com a coneixedor d'obra que és pugui ja ser capaç una mica de determinar que no són Dalís autèntics. Aquest mateix, que és molt barroer, o tenim aquest rellotge tou, que nosaltres tenim un altre que Dalí va titular Inflata, que és molt diferent, o per exemple hi ha tota una sèrie que molts també podem atribuir a un autor determinat que són clarament falsos Dalís. I ara, a part de fer l'últim tram del catàleg raonat, estem treballant amb aquesta línia de portar informació via pàgina web de tot el que no és Dalí per ajudar els particulars i sobretot el mercat. O fins i tot aquest és un exemple clar que ho han volgut posar absolutament tota la iconografia delineant els calaixos oberts, les crosses, el rellotge tou, els elefants de Bernini, és un pastitx absolut i absolutament fals. O en aquest cas, que aquesta obra molt millor és als Museus Reials de Bèlgica i que, per tant, ens va arribar aquí a la Fundació i, bueno, clarament, un fals Dalí. També hi ha algun cas que ens han arribat informacions de Llatinoamèrica que ens envien imatge d'algun Dalí i nosaltres ja avancem, mira, fem tots els tràmits, però sabeu d'entrada que això absolutament no és un Dalí de cap manera. Tot i que ja dic per fi qualsevol certificat, sempre hem vist l'obra físicament, per més falsa, per més barroera que sigui. Bueno, era una mica el que volia dir, no sé... Si...